ABC ラグビーのファンクラブ。
Cuando vine después de la guerra con mis padres, yo aquí en la Plaza del Carmen, acá de Chinchilla, yo
Carmen, falta nada para decir adiós a 1993. Cuarto, primera campanada.
Una.
Dos.
Carmen, suerte.
Tres.
Felicidad a España.
Cuatro.
Que Dios bendiga.
Cinco
para todos los enfermos.
Seis.
Siete para todo el mundo.
Ocho
para España que se ponga a
trabajar.
Nueve para todos los.
Diez.
Y diez para lo que traen.
Once
para todos nosotros, todo el equipo.
Doce. ¡Feliz 1964!
¡1994!
¡No 64! ¡Felicidades, amigos! ¡Felicidades! Vamos a brindar, amigos, desde Telecinco por todos ustedes.
¡Hay que ver, menudo lío!
Esto se habla en el mundo, pero claro está, la persona que no está informada, pues no lo sabe.
Señores y señores, ¿a ustedes lo que faltaba? Que no hi ha ningú que ho parava. Amb Àlex Santamaría. Ia. I Pep Verger.
Que Pep és.
Tonto i no lo ves.
Tonto i no lo ves. Telecinco.
Infinita, Carmen Sevilla. Bueno, tots dos, per cert, l'Íñigo i la Carmen Sevilla,
sí,
estan al cel.
Sí, suposo.
Van morir. Bueno, sí, home, sí. Sí,
no
aquests
conec,
dos segur.
Jo no conec la vida.
Aquests dos segur. José María Íñigo i Carmen Sevilla segur que estan al cel.
Jo, vale, però jo no tinc ni idea.
Sobretot la Carmen Sevilla.
Però jo no tinc ni idea. Què existeix?
El cel. Sí, el cel existeix. Ara, que tu vagis al cel ja és un tema pelut.
Jo no ho sé, tio. Jo em fa l'efecte que quan no hi sigui, quan em mori, s'acabó.
Sí, s'acabó.
No crec que jo pugi al cel.
La frase és el muerto al hoyo i el vivo al boyo, no al revés.
No crec jo que vagi al cel, no sé. Ni a l'infern, jo no ho sé, no ho sé. Home, no, m'agradaria començar una altra vida amb un altre nom, hòstia, i una identitat diferent, no? Jo què sé, no?
L'infern, no sé.
Clar, però clar, és que no sé. A més, no sé quin tipus d'activitat farem, perquè clar, s'ha parlat molt d'anar al cel, de tranquil, que quan tu et moris tornaràs a veure els teus éssers estimats.
Ah, mira.
Però clar, on seran? Bueno, què farem? Què farem?
I no sé si això és una bona notícia, perquè clar, ja els éssers estimats a la Terra, i mira, vas dissimulant, sí, però potser hi ha algú que...
No, no, però a més,
no voldria tornar
ningú ha parlat mai, que això també estaria bé, no? O sigui, tu apuntes el teu fill a l'esplai,
sí,
i t'informen de les activitats que faran,
sí,
de tot el que fan, etcètera, dels professors que hi ha, i professores, i professoris, i Bella Xiruca, les cançons, sí, que canten. Però clar, ningú ha informat que quan tu arribis al cel, què fem? A part de seure a la dreta del pare, que això ja ho sabem.
Sí.
Què fem allà?
Primera, el pare seu allà dalt?
A dalt, està assegut, coi.
Hi ha cadira? Perquè, clar, ja, si tothom ha de seure a la dreta del pare...
No, però tu seus...
Pot ser que la riestra sigui bestial.
No sé, però jo crec que deu seure com a Siddhartha, no?, l'habitant. Mm. Perquè, clar, allà no hi ha cadires, perquè què la fotrem, la cadira? Damunt d'un núvol anirem tots cap a baix. Mm,
sí, no sé.
No, deuen seure l'habitant. Però, clar, a la dreta, que això és important, eh? No a Podemos del pare.
Ja.
No, al PP del pare. I allà què fem? 25.000, 30.000, 200.000 milions de persones sentats a la dreta del pare.
Clar,
què
clar,
fem? Què
clar,
fem?
Clar.
Quina primera, activitat hi ha de lleure?
Primera,
totes sanes.
No és pràctic, això.
Hi ha botigues?
Tot el cel desequilibrat. Home, si tots seuen a la dreta del pare...
Per això la Terra sempre gira cap al mateix costat, perquè hi ha tota la gent aquella que...
Va fent una inèrcia, un bucle...
És això.
Infinit.
Vale, bueno, doncs,
primer tema.
I llavors, pues, també estaria bé que l'Església doncs donés... Bueno, en totes les religions donguessin alguna cosa del que faríem. Hi ha alguna que ja la dona, però no és gaire atractiu.
Ja.
Bueno, sí que és atractiu. No, no és atractiu, és una guarrada.
Home,
però vale.
Els bancs també t'ho diuen ben bé. Què faràs després de mort? Que els teus familiars continuaran pagant el pis.
Sí.
I si no, els
meus,
pues,
els meus fijo.
S'ho quedaran.
Però no, però vull dir que... No, però... jo crec que això hauria de l'Església, s'hauria de fer una mica de... El papa, que ara està tan de moda,
sí,
hauria de començar a pensar en informar la gent. No, més que res, és... A veure... Quan fas una promoció de pisos,
sí,
doncs és el mateix, no? Ensenyes el pis, dius on està i tal. On està el cel? Ja ho sabem. On seurem? També ho sabem.
Però el cel, sabem que està a dalt, el cel. Però allà on vas tu, no se sap.
A més, pregunto jo, si vaig al cel i tiren un coet d'aquests cap a Mart i estic assegut jo on passa el coet...
T'has d'apartar. T'has d'apartar, perquè si no et passa, aparta per davant.
El coet no em fa res com els fantasmes?
I hacia Marte.
Que travessen parets?
Sí, sí, no tenim clar tot això. Clar,
I això jo crec que és informació bàsica, sobretot quan ens anem apropant, ja, al cas de la meva edat, que ens vas veient, doncs, que... No
sí,
sé,
que queda menys que...
Queda menys. Que el que hem viscut, no? Sí. I dius...
Sí. Que ja has passat la meitat, vaja.
Hi haurà, perquè jo estic disposat, estic obert. Un home obert a rebre informació i a... Però, clar, necessito dades. No puc comprar un pis sense els plànols.
Clar, bueno, però en aquest cas sempre l'església t'ho resol. Vull dir, si et portes molt bé i ens fas cas i ens fas la cara-gara i tot, doncs
sí, ha...
et guanyaràs el cel.
Sí, però
és com una hipoteca, vas pagant.
Tots sabem que a l'infern hi ha luxúria,
sí,
hi ha festa,
coses molt dolentes,
hi ha alcohol,
horrorós,
sexe, drogues...
Horrorós.
Però què hi ha a dalt?
A dalt hi ha el pare. I tu seus a l'esquerra.
Clar, perquè a més, pregunto, i ara estic, avui estic...
Filosòfic, sí,
estic entrant en temes que igual em causaran un altre desperfecte, com l'altra vegada que vam parlar d'això.
Sí, que seran enemics.
Sí, escolta una cosa, però clar, la meva idea és, si vas a l'infern i et drogues a l'infern, tu ja estàs mort, no? No et mors més. O sigui, les drogues no et fan res.
Ho has de pagar,
Pagar les drogues a l'infern és gratis. És gratis. I aniríem... I després, si tens fred, et poses les calderes del Pere Botero.
Ja.
Vull dir que hi ha saunes, perquè això no ho han explicat.
L'infern hi ha saunes?
Clar, són les calderes aquelles. Tu penses que fan que cuinen la gent? Si ets un esprit...
Però tot allò s'ha de pagar, eh?
Que estàs mort. No et poden cuinar, ni poden fer mal, ni poden ganivetar.
Perquè
no.
La gent es pensa que portarem a l'edat i anirem a l'infern i ho passaré molt bé. Compte, perquè l'infern... Fan pagar.
No, perquè no hi ha bitllets. Tot és eteri.
Sí, eteri. Ens ho fotran d'eteri.
Tot és eteri. I després ja et dic, les calderes aquelles, clar, se'ls hi ha buscat la part negativa, però en el fons són piscines de jacuzzis d'aigua calenta.
Home, i perdona, però les calderes acostumen a ser bones perquè, no sé, aquí gelida que fan allò de l'escudella i els llocs aquests, són boníssimes les calderes. No
això,
ho fotem.
No.
Que sempre es pressuposa que amb una caldera d'aquestes tipus Pere Botero, doncs el que hi ha dintre és sofre i coses d'aquestes.
I a més, et podriràs a l'infern.
Una escudella.
Bueno, a veure, ja estic podrit, ja m'he mort. M'entens? Ja m'he mort, no pot passar-me res pitjor. I si sóc un esprit,
un
esprit, vol dir que no sóc res. No em puc podrir més.
Bueno, jo només pregunto a on anem.
Vull reflexionar.
On va tot això?
Tens més dades de si vas a l'infern que hi ha...
Sí, que no queda al cel.
Vici i luxúria.
No, i a més, escolta, perquè pujant al cel et diuen directament que ets un zero a l'esquerra. Perquè has d'anar a l'esquerra del pare...
No, a la dreta!
A la dreta, és?
Sí, a l'esquerra no hi ha ningú. Hi ha un zero a l'esquerra, no hi ha ningú.
Jo vull anar a l'esquerra.
No, hòstia. Ai, perdó.
No.
Si arribes al cel i comences a protestar, jo crec que te'n vas directe a l'infern,
Bueno, pues vale.
Home...
Jo pujant a dalt i veient... Aviam.
El cel és com Ayuso, felicidad.
Sí, i te mueres.
No, i morto ja estàs.
Aviam una cosa. Si jo em porto molt bé, perquè faig molt cas. Perquè aquí, quan vas aquí al mossèn i marico, vas allò, et diuen, porta't bé, que no sé què. Vale, jo em porto bé perquè jo faig molt cas al mossèn, que em cau molt bé i és una persona que m'agrada escoltar-la.
Val, però anem a... Però no, això no val.
No, que no val, dir, no val. No. Jo me l'escolto i se'm porto bé.
És, clar, tots els que hem
viscut... Puig del cel. I
però tu t'has portat bé tota la vida?
Sí, sempre.
Que va, tio.
Perquè
menteixes a l'agència.
Calla, cabron.
Home,
per favor. No em delatis.
Clar, jo no m'he portat bé durant algunes èpoques. M'he portat molt bé durant unes, però molt, massa, semblava tonto. I després m'he portat de manera dispersa, altres. Quin és el còmput general que fan per saber si vaig al cel o no? Aquest és el tema.
I un cop al cel, et pots empenedir? Jo crec que sí, que és quan tu dius porta't malament al cel i què fan? T'envien a l'infern.
Per exemple, si prens drogues, no vas al cel, no?
Per què no?
Home.
Perquè no és culpa teva. Has caigut en la tentació dels dolents.
No, ho dic perquè la meitat de la gent mor drogada
amb
morfina i altres coses. Per tant...
Aquests van al cel. Aquests haurien d'anar al cel, directament.
No mors drogat, tio.
Però
la gent puja amb un globo.
Qui fa negoci d'això? El que es droga, no.
No.
Pues ja està. El que hauria d'anar a l'infern és el que fa negoci d'això. La pobra víctima, escolta, tu. sé. Pobra víctima.
No sé. I en el cas, clar, que com diuen, no?, que a l'infern ens podrirem i patirem tortures i de tot. Sí. Com vaig a patir tortures si sóc eteri?
Bueno, perdona, però tu vas a veure una mostra d'art eclesiàstic, art sacre, i aquí qui està patint no és el de l'infern, precisament, eh? Perquè veus uns senyors allà amb la panxa ferida i així, amb la mà alçada i amb una cara d'alegria que, bueno, que deixa per atràs. I tot és martiri, i tot és no sé què, i la sang als peus. I... Escolta, dius,
veure...
qui s'ho passa bé aquí? I qui s'ho passa malament?
No. Una altra reflexió.
Ah, vale. Tornem. Més música.
No. Estic aprofundint sobre un tema que crec que la gent que ens anem fent grans ens hauríem de plantejar.
Nova cançó, nova música per una nova reflexió.
Una altra reflexió. Pep per què Vergés. No tenim cap imatge del cel amb els 800.000 milions de persones
sí, de sentats
a la dreta del pare? No,
tenim
no.
una imatge de l'exterior, però de no la... pas de l'interior.
No, exacte. De l'interior i de...
Pum, pum, pum.
Per què, en canvi, tenim imatges de l'infern?
Sí, és que és un tema que sempre m'ha intrigat.
I, perquè... a més, sí. Per què les del cel no es veuen?
Bueno,
suposo que els esprits no es veuen.
Es veuen emboirades una mica. Bueno, quan algú me'l mostra en el cel, està com
ple
de boira i núvols i tal. I
però, en canvi, per què es veuen de l'infern i les persones torturades i tal? Però si ja no són persones que s'han mort, que són esprits.
Però, perdona, tu quan has vist una persona torturada a les calderes de Pere Botero i a l'infern? Tu recordes això?
Sí,
el màxim que he vist jo a l'infern és els dos pastorets aquests del Pessebre de les Bunyoles lligats de mans un al costat, una darrere l'altre i ai, matatà i matatías.
Jo he vist pintures,
i ja està.
Jo he vist pintures de l'infern
sí.
I
fa, sí?
fa por.
Hosti, però res, ni a l'infern ni al cel, no sé on
no,
anar, tu, escolta.
Aquest és el tema, és a dir, a l'infern tenim potser massa informació i no sí. sempre positiva, per no dir mai, no? És a dir, clar, perquè veure que a una persona li falta un peu a l'infern... A veure, com li va faltar un peu a l'infern si s'ha mort i s'ha mort podrit, si ja no hi havia peus?
Bueno, jo no sé, però jo l'única imatge que tinc del cel...
Què es recomposa, les cendres?
És la del jueves, el dios del jueves, sí que allà va haver-hi una representació.
El triangle.
El triangle, exacte, el senyor del triangle.
Bueno, doncs aquesta és la meva reflexió d'avui. No vull,
molt bé.
No vull entrar ara en polèmiques, però...
No entris.
Potser hauríem de començar a comercialitzar una mica més el cel perquè la gent es porti millor.
Com a mínim difondre'l.
Difondre'l una mica. No, eh? I vendre parcel·les a bon preu.
Sí. Sí, nosaltres ens oferim a fer publicitat,
sí,
bon preu,
cel,
bon preu, preu celestial.
Sí, 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 preu celestial i posar unes mesures, no? Llavors la gent que sàpiga, sobretot, quants pecats pots fer... Perquè, clar, això de confessar-se cada any i aquí s'ha acabat el tema, no, això no val, eh? O sigui, ja no pot passar-me tot l'any fent maldats, i llavors arriba el dia 25, 24 a la nit, a la missa del Gall, i aleshores, confessió comunitària, que no sé si la fan ara ja, fa un cert temps que no puc anar-hi, que allí amb enganxes de guàrdia, i aleshores, doncs, ja està, ja començo de zero, no? Fixa que fins i tot, normalment, la gent que creu, quan estàs en el lecho de muerte, quan estàs a l'últim estertor, ve un capellà, i ego te absolo de tots els pecats. És a dir, que ve i et treu tots els pecats que puguis haver fet tota la vida.
Ja està, pim-pam.
Perquè arribis net al cel.
Doncs mira, tu, jo, per donar idees de campanyes, possibles campanyes de promoció del cel, home, podríem, per exemple, anar a les nostres mostres de campanyes més recordades com aquesta.
Buenos días.
Buenos días.
Quiero invertir mi dinero.
¿Ya sabe qué garantías da Sofico?
Por eso vengo.
Ah, ¿ya las conoce?
Estuve allí, en la Costa del Sol. Recorrí los 41 edificios uno por uno. Y me dije, esto es un buen negocio. Y aquí estoy.
Por eso podemos dar el 12% de rentabilidad.
La realidad de Sofico me ha convencido.
Pues mira, efectivament...
Porteu-se bé.
Sofico.
Ah, sabeu que la humanitat té una tendència a portar-se malament, no? Jo mateix he comès algun error alguna vegada, que no vull dir per no ampliar el meu bagatge negatiu.
Els de Sofico ni t'explico.
No dic res de Sofico. M'ha convencido.
12%.
Però clar, al cel això no passaria, perquè estem sota l'ombrela de Nostre Senyor. Nostre Senyor té poder. És a dir, que si ve algun malandando que està venent parcel·les al cel estafant a la gent... Nostre Senyor se'l carrega, que pot convertir-lo en estàtua de sal, li pot fer de tot, Vull dir. I aleshores, posen unes normes. Tants pecats tal trobaràs. Tant de no sé què, tal. I al final tu fas un camp mas amb la teva vida, ja quan neixes de petit i estudies, no? Pues que et facin l'assignatura de... tal faràs, tal trobaràs. Es pot dir així, l'assignatura. Tal faràs, tal trobaràs. I allà t'expliquen les opcions que tens una vegada et moris. Val? Opcions d'aquí, opcions d'allà, inversions, bueno, tortures...
Bones inversions, sí.
El que tu vulguis. I això ja et posaria en predisposició a la vida. Sí, deies, ull, que... Clar, que tinc, per exemple, tinc 75 pecats, i ja els he fet tots. Tinc tant... Llavors tu ja vas calculant. Saps? Avui faria això. No, no ho faré perquè no porto... No porto ritme, no. Avui, i la gent es començaria a portar bé, Àlex. No hi hauria dolents, no hi hauria assassinats, maltractaments...
On s'ha de firmar?
Estic en ello.
Doncs pues vinga, compreu-vos una parcel·la al cel i endavant, i guanyeu-vos-la dia a dia pagant amb la vostra bona voluntat. I si no, doncs... Pues...
I a més no fa falta jardí, la parcel·la, perquè tot el cel és vostre.
Tot és, sí.
És infinit.
Parcel·les infinites, sí, amb un 12% de rendibilitat. Vull dir que això també...
No, señor, que puede solucionarnos el problema de la rentabilidad. Volverá más tarde.
Descanse un momento. Hay un hombre que posiblemente pueda ayudarle a resolver este problema.
Soy el hombre de Sofico Renta.
Sí, es el hombre de Sofico Renta. Recíbalo, puede ayudarle.
Molt bé, pues...
Aquests no els hi va anar gaire bé, fa l'efecte.
Bueno, diguem que segurament les noves generacions no ho recorden, però les que no són tan noves sí que segurament recorden l'eficàcia i l'eficiència de Sofico.
Sofico.
L'eficiència de Sofico.
No, hi havia moltes... Allà, aquella època es van fer moltes.
Ángeles San Rafael.
Sí, Matessa, que es va Matessa construir... Ángeles San Rafael. No, hi ha molts. Morts, algunes d'aquestes, I aleshores, però clar, era com la Ayuso aquella època,
Sí.
Hi havia Franco i no passa res, Franco. Oh, si això ha sigut... Ha sigut un mal tanto, no? Però no passa res, no passa... Tot era així, com ara, no? Es moren més gent a Madrid de Covid que cap part d'Europa.
Libertat,
no? Que l'Hospital de la Paz cada vegada que plou s'inunda i llavors comencen els malalts a fer rafting per l'hospital. No passa res, libertat. Aquest és el tema real. I la gent li agrada. I els madrilenys tenen un avantatge sobre els catalans, que ja ho vaig dir, però torno a repetir. I així m'ho fas dir. Piriri. Hosti, quan em poso poeta, no puc parar, tio. M'espanto a mi mateix. Tenen un avantatge, que empaten un partit a l'últim minut i estan tots feliços.
Sí.
Guanyen un partit 1-0 amb el Mallorca, el Mallorca fent 3 pals, atacant tot el partit, guanyen ells a l'últim minut i tal. I, bueno, gran de Madrid.
Claro.
Nosaltres fem el mateix, el Barça hi va guanyar 2-0 i només he sentit avui... que va jugar malament, que l'Osasuna havia pogut parlar, per marcar, suposo que també, que no sé què. És a dir, és l'esperit negatiu que tenim els catalans. És algo que ens hauríem de curar. Que de petits ens hauríem de donar 2 collejas i a veure si canviem el xip i comencem a posar-nos en aspecte positiu. M'entens? Positiu. El bàsquet també ens havíem mort.
Sí.
I portem 6 partits guanyats.
Sí.
I vam guanyar contra el Madrid i amb l'Olimpiakos i amb no sé qui. Clar, però ja érem, estàvem morts, aquest aquí, fora, Grimau...
I si el Grimau no serveix?
Tenim... El Madrid porta 3 o 4 partits guanyant a la pròrroga, i, bueno, grandes, nos hemos acostumbrado porque somos los mejores...
Sí, sí.
Aquest esperit l'hauríem d'agafar els catalans.
Bueno, sí, el relat, i aquí...
No,
sí,
bueno, però
aquí aquest... som tribuneros.
Som, no, i negatius, tio.
Això,
sempre
tribuneros...
negatius. Tot té una pega. Avui deien uns que parlàvem amb una gent que hi havia un tio que li deien el Pegas. Perquè deia, ostres, això està molt bé, però té una pega, saps? Els catalans sempre hi ha una pega. O és que el Mallor, l'Osasuna va poder marcar. Home, no. Què fa l'Osasuna allà, doncs? Tocar-se els nassos?
Tocar-se els nassos, sí, efectivament.
Aleshores, no diem, hem guanyat 2-0 i, a més, hem fallat 4 o 5 oportunitats de gol. No, és que ells també en van tenir 3. Bueno, ja. Som negatius i no hi ha manera. I ja començo a sentir gent, jo no el vaig veure perquè veure aquesta merda. Jo diumenge... sabient des de que puc patir, aniré a veure el Barça-Madrid.
Ahà.
Perquè vaig anar l'any passat...
Però què vols dir, aniré a veure el Barça-Madrid? Aniràs allà, a Riad, no sé, a l'Aràbia Saudita?
A Riad és el que aniré si bec 3 cerveses.
Exacte.
Però no, 3 no m'arriba els diners. Però no, però vull dir que aniré a un bar i ho miraré. Perquè vaig anar l'any passat, que tothom deia... Bueno, els diaris, quants gols... Si perdem 1-0 ja podem donar-nos gràcies a Déu, Jo fins a 2-0 i vam guanyar 3-1.
Sí, sí.
Aleshores, aquest esperit pessimista sempre no el vull tenir. I si perdem, perdem, joder, que no passa res.
Vale.
Que no ens han robat ni un duro nosaltres.
Vale, vale.
Ah, amb aquest esperit negatiu sempre dels catalans. Oh, les empreses no volen venir a Catalunya. I a més ve d'aquí, eh? Ve d'aquí. No, no ens... yeah. Només fa falta que diguin una coseta a Madrid perquè nosaltres ja... És veritat, les empreses a Catalunya... Catalunya s'està esfonsant. Catalunya, Catalunya què s'està esfonsant? Mm. Els collons s'està esfonsant.
Ala, ala, ala.
Se m'he calentat,
tranquil.
Perdona. Se m'ha calentat la boca,
Àlex. Sí, veig que estàs avui d'analista.
Ja està, ara ja m'he cansat, porto mitja hora parlant jo sol i ara me'n vaig a dormir.
Bueno, pues mira, saps què? Jo et posaré un altre nou anunci d'un altre senyor que també, doncs, bueno, aquest potser que el van arruïnar més que es va arruïnar, recordem. Rumassa!
I bueno, també es va arruïnar.
Es va arruïnar, però perquè va haver un senyor que es deia Boyer que li va expropiar les empreses.
Bueno, però
si
no anaven, no anaven pel pedregar.
Bueno, bueno, ara, segurament, bueno, la teva apreciació. Bueno. I aleshores, al cap d'uns anys, va refundar Nueva Rumassa.
Nueva Rumassa es uno de los grupos empresariales más importantes del país y una sólida oportunidad de inversión. Mm-hmm. 107 empresas, una valoración patrimonial neta de 3.000 millones de euros, 10.000 empleados, exportando a 70...
Que va comprar les caves aquestes d'aquí de Moja, també, no? Que va venir aquí, precisament, Ruiz Mateos, a explicar els vilatans.
Aquests eventos tan importants que vas tu, jo no vaig.
Home, va haver-hi un...
Agrícola y ganadera, hoteles y patrimonial. Venga. Ahora, una inversión rentable y segura. Suscriba pagarés corporativos con...
Pagarés corporativos,
¿no? ...del 8% de interés anual y vencimiento a un año. Llame al 902-222-277 o consulte en www.nuevarumassa.com. Esta operación, conforme a lo establecido en el artículo 30 bis de la Ley del Mercado de Valores, no requiere del registro previo de en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
I saps quin era el producte que a mi més m'agradava i que més destacava i que més campanyes a fer? Ni més ni menys que el Flam Dul.
També donava interessos?
No, però era una de les empreses de Rumassa en la que ell participava. I es veia precisament...
Tómate un trago, Isabel, y que no se entere Miguel.
Isabel Preller.
Uy, qué detalle, Marqués. Me tiene atrapada.
Trapa. La tentación tiene un nombre.
Que te atrapo, leche.
Va ser el millor. Que te atrapo, leche.
Surt la Boyer, la Isabel Preller.
Sí, sí. No, Boyer no.
Home, primer si no.
Surt la Isabel Preller, que no és Isabel Preller, és Isabel. I és Isabel. I una imitació de Preissler.
Bueno,
tota...
ja Boyer també tornem a posar.
A veure si en un moment donat veiem aquí, no? Veiem el Ruiz Mateos, que agafa els bombons, se'n va al Palau. El Palau obre la porta
vale.
I surt l'Isabel. Va,
tu veus les imatges, jo no.
Tropa, Isabel, i que no s'entere Miguel.
Vale.
Que no s'entere Miguel.
Calle, Marqués.
I surt una senyora filipina, no molt semblant a l'Isabel Preissler, però que donava el pego.
No em paré.
Que te atrapo, leche.
Que te atrapo, no que te pego, van canviar-ho. Sí, home, gràcies clar. A Déu.
No, sí, te atrapo leche, que pego leche era el...
El que li va dir ell, el de Rumassa, no el Boyer.
Exacte.
Li va donar un cop de puny i li va dir, que te pego leche.
Això va ser quan, exacte, com haver-hi la roda de premsa, que sortia el senyor Ruiz Mateos i feia això.
¡Eso, eso! ¡Agresor!
¡Que te pego leche!
Que te pego leche. Que te pego leche. Déu-n'hi-do.
Bueno. Molt bé, tu.
Ai, quins temps aquells, eh?
Oh.
Grans inversions. Bueno, com ara també, no? Està una cosa remoguda. Bueno, escolta, què fem?
No, home, què fem?
Què t'has preparat?
Home, què he preparat? Si porto 25 minuts parlant sol. I encara em diu que he preparat.
Sí.
Si porto 6 setmanes preparant el
ara,
que he dit.
Ara.
6 setmanes
però no
porto.
Però m'has passat el guió i, per tant, no sé.
Bueno, perquè no he pogut imprimir, que la impressora m'ha dit ser finit.
Home, bueno, jo que ja avanço als oients, si faig una mica spoiler, aprofito el programa, no? Perquè així sóc un aprofitat. A la tarda buscarem cançons amb la paraula esquerda en el títol. Perquè hi ha aquest senyor, que és d'Islàndia, que saps que va haver-hi el volcà que va allò, doncs s'han fet esquerdes. I resulta que s'ha caigut amb una esquerda i l'estan buscant. I clar, com que la situació doncs, és la que és, hi ha una meteorologia molt fotuda i de més, doncs resulta que el senyor està atrapat a l'esquerda.
El trobaran guapo, no?
No crec que el trobin ja, però vaja, jo no ho sé. És un drama, evidentment, però mira, avui m'ha cridat l'atenció aquesta notícia que ara
tu,
doncs, acabo de perdre, efectivament.
I tu on trobes cançons amb la paraula esquerda?
Xaval, doncs en busques.
Bueno,
i...
clar, hi ha partits, Esquerra Republicana de Catalunya.
Per exemple.
Però esquerda... Sí,
per exemple...
I esquerda't, no? Sí, 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 sí. No sé, vaig posant noms.
Doncs d'això. Busques d'aquí, busques d'allà...
Però tu trobes?
Sí que trobo, sí. De moment tenim unes quantes, però si no convido la gent que, com fem cada dia, doncs participi a través de les xarxes, Facebook, Twitter, Instagram, o bé el correu electrònic, però aquest és més lent, o bé el telèfon 938-17-26-26, i avui ens ajudin a buscar cançons en la paraula esquerda en el títol.
Puc fer una observació?
Oh, i tant!
Dins de la meva intel·ligència reconeguda i reputada.
Sí, home.
Sobretot la part final, putada. Lo de la intel·ligència artificial no et pot ajudar a buscar cançons amb
segur,
la paraula esquerda?
Però no cal, jo una mica d'intel·ligència natural en tinc prou. A veure si m'entens.
Com exageres.
Jo és que me n'ensurto.
Home, tio, però seria cop... fantàstic, no?
Per què? Però si ja tinc les eines adequades. Una mica d'intel·ligència natural, t'ho dic. No tens per què sempre dependre de la màquina que et digui què i et digui com. Inventiva, xaval, espavila.
Però si jo ja... Bueno, però jo per què tinc que tenir inventiva? Jo he de tenir inventiva
no,
pel que faig, millor, per la meva feina.
No, no, tu ja no, clar.
Vaig a tenir inventiva si he parlat avui 25 inventiva. Minuts sense haver preparat cap guió, que era una mentida com una catedral, que m'ha sortit així a voler-ho.
I una notícia que serà un abans i un després i que a mi m'ha calmat molt, perquè estava jo tenia una existència molt, 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 molt condicionada per aquest drama i per aquesta pregunta que em feia sempre. Què se'n va fer dels gigantopitecs? És una cosa que jo... Un projecte científic s'ha dedicat durant 10 anys a estudiar els motius darrere la desaparició del simi més gros que ha poblat mai la Terra. I n'ha presentat atenció als resultats perquè sembla que ja tenen resposta. Descobreixen com va desaparèixer el gigantopec. Gigantopitec, no ho dic bé. El simi més gros que ha habitat la Terra. I, bueno, pues sí, surten les... Sempre surten les... Allò, bueno, fotos no, perquè en aquella època em sembla que fotos no n'hi havia, però vaja, dibuixos que es veu que fa la gent, han vist els esquelets d'aquests xinus, que, perdó, aquests xinus, aquests simius, i resulta que... Ah, bueno, però és que habitaven al sud de la Xina, no? Ja ho dic bé.
Ah, que maco, tio.
Dic xinus, xinus, perquè eren simis xinus. I atenció, tenien més de 3 metres d'alçada, 200 o 300 quilos i feien tremolar el planeta Terra amb uns 2 milions d'anys enrere.
Que fort, no?
Fortíssim. Jo ja dic que el vas veure un dia en un dibuix i vaig pensar, què se n'ha fet d'aquesta bèstia?
Sí, sí, sí.
Jo anava preguntant i sembla ser que la seva desaparició ha estat sempre un misteri científic. Fins ara diversos estudis demostraven que l'imponent cosí llunyà dels humans, el Gigantopithecus blacki, va desaparèixer fonamentalment fa uns 330.000 anys.
Només?
Sí. 330.000 anys.
Però això tenim a tocar la...
Però escolta, és que la vida mamífera té 4 dies.
No, senyor.
Amb... No, senyor. I, atenció, no es descobrien els motius exactes fins que un estudi publicat aquest dimecres a Nature, la revista Nature,
sí.
Ha anomenat la desaparició del simi gegant Gigantopithecus blacki, que dius és un títol que dona pistes de què va.
Sí.
La desaparició del simi gegant Gigantopithecus blacki.
Que era negre.
Llegint el títol, més o menys saps de què va la cosa.
Era alt i negre.
No, era marró. I a més és ros.
Oh, però marró.
Perdona, els blacky? Dibuixos surt...
Blacky.
Blacky, perquè, bueno, blacky és black. Però no sé. Resulta que, fruit de 10 anys de recerca d'un equip d'investigadors australians, xinesos i nord-americans, dona més indicis de pensar que l'explicació darrere aquesta extinció seria tant alimentària com ambiental. Segurament perquè eren celíacs. I aquí, llavors no hi havia el Mercadona que donava...
Però si no hi havia blat, llavors. Bueno, escolta...
Bueno, no hi havia blat.
El problema, fixa-t'hi, estem dient el mateix que passa ara, eh? Hi ha molts problemes a vegades amb l'alimentació,
sí.
Amb molta gent.
Sí.
Cada vegada hi ha més enfermetats. I després el medi ambient, que ens l'estem carregant.
Això.
Pues la nostra desaparició està a prop.
Els gigantipitecus ja també se'l carregaven al medi ambient, eh? Vull dir que...
Bueno, perquè eren molt alts.
Vivien en boscos tropicals, en ambients molt densos de vegetació, amb climes estables i humits, on disposaven còmodament de tot el menjar que necessitaven. I vinga, vidorra, tu, vinga,
allà. Què va passar? Però si tenien vida...
Pues segurament va morir de diabetes o alguna cosa així.
Sí, home, de tots.
Sí, de no fer res.
Com que no feien res?
S'ho tenim tot, uau. A més, eren molt grans i ningú... I moltes dents enormes.
També, veus, això és guapo.
Tanmateix, al voltant del moment de la seva extinció, fa entre 295.000 i 215.000 anys.
Sí, bueno.
Exactament,
no
més o menys.
No ve de 75.000 anys.
Total. Resulta que en aquell moment el clima va canviar. L'estudi demostra que la variabilitat ambiental va augmentar amb molta més estacionalitat i, per tant, van començar més a definir-se les estacions de l'any. I què passa? Pues que, clar, no tenien abrics, no tenien Zara, no tenien res.
Hi ha animals, no?
Bueno, però en aquell cas
no eren... Pos la pell d'un mamut.
No eren destres, no eren destres en l'elaboració de pells, com podria ser qualsevol botiga de pells, però com que no s'anuncia cap, de moment doncs no fem referències. Aquests canvis, ja podria anunciar-se alguna botiga de pells.
Home, però molts anys se'n van anunciar
moltes
aquí. Sí,
però ara no,
aquí, eh?
Ara no, jo no vinc de lo que va fa molts anys, jo vinc d'ara.
Sí.
Aquests canvis van comportar al seu torn una disminució de la densitat forestal i importants modificacions en la vegetació, com, per exemple, una davallada de la quantitat de fruits disponibles. És allò, no era allò d'agafar, estirar el braç i aconseguir una poma?
Però això era el paradís.
Això era el paradís.
Això era el paradís.
Això era el paradís.
Una poma no, una poma no.
Mira.
Una poma no, Àlex.
El paradís.
El paradís no es podia agafar pomes. Ah, no? Per això estem on estem.
Bueno, post-tropical hi havia
plàtans. Per això estava prohibida la poma.
Caquis.
I Eva, impulsada per la... més dolenta de la història de la humanitat,
la culpable és ella, com
se la va menjar. Mm. I aquí estem, per això estic vestit, que cada dia et costa un huevo vestir-te,
pues això.
Comprar et costa i hem de treballar.
Bueno, pues els gigantopithecus eren mandrosos i aleshores es va costar d'assumir l'adaptació. Abans va pensar, jo no m'aixeco, jo m'estiro i si m'arriba el menjar bé i si no...
Escolta una cosa, a veure, si tu tinguessis 1.000 milions d'euros, vale? Tot el menjar que tu vulguis, tot el que tu et doni la gana, tu aniries a treballar de manobra?
No.
Tu vindries a treballar aquí cada dia?
No. Però quan et falta el menjar tens dues opcions, o no treballar de manobra...
Tens 1.000 milions d'euros, recorda-ho. Tens 1.000 milions d'euros.
Aquests tenien, però els van perdre tots perquè van invertir en Sofico.
Això el que
I
passa,
això és el que
el
va
que
passar.
Passa és que...
Va passar.
Jo crec que la humanitat...
No, perquè en aquest cas era la monoïtat. Perquè eren monos, aquests, no eren humans. Eren un... no sé.
Clar, tot el que no sigui igual que nosaltres són monos.
Bonitos, bonitos. Bonitos,
amena. Bonitos, amena. No, però, bueno, no sé, és que...
Sí.
Si estem veient que amb les guerres que hi ha, amb les coses que hi ha, com sobreviu la humanitat? Com sobreviu? Que és per extingir-se, pobres, la gent aquesta? Jo penso que els monos havien de tenir també una mica més de...
Pues no la tenien. Tenien mandra. Durant molts anys van criar amb tot...
Podien fugir a una altra terra...
Ara, digue'm a mi, no sé quan van durar, però van durar molt. O sigui, que una espècie que durés 100.000 milions d'anys... Perquè, clar, estem calculant que van...
A mi m'hauria agradat viure aquella època.
Per això, van desaparèixer entre els 295.000 anys i 215.000. Per tant, fent càlculs...
80.000 anys de diferència.
80.000 anys en el procés de desaparició, però abans ja es van crear
durant molts anys més.
Per tant, estem parlant que durant 100.000 anys es tiraven la mà i aconseguien una fruita.
Quina sort. Ja hi filmaria.
I vinga, follar, i vinga tot, i vinga, res, i res, allà, tots, panys...
I després saps què passa, no? Sí. Tu no saps una cosa dels monos, també.
Bueno, no sé.
Que hi ha unes certes fruites que quan maduren molt, fermenten.
Sí. Ah, i s'emborratxen.
Ah, i ja està.
Bueno, pues mira, imagina't, Sodoma i Gomorra, tu.
A sobre, doncs, passats... Però mira, aigua per un tubo...
El que no entenc és per què no es va descobrir abans tot això, perquè el mètode ha estat senzill d'aquesta universitat. Diu, l'estudi ha aplicat tres anàlisis multidisciplinàries. Temps, ambients passats i comportament. Jo crec que serà molt senzill per vosaltres comprendre-ho, perquè jo ho entenc perfectament, perquè l'estudi diu que es van fer tot això en més d'una vintena de coves del sud de la Xina. Les dates orientatives són, atenció, fruit de diferents i detallades anàlisis que inclouen, i aquí és on vaig jo que ho entendré de seguida, 157 edats radiomètriques de 6 tècniques de datació, tal com explica la Universitat Australiana de Macquarie. Ha quedat clar, no?
Sempre... Jo sé el que és, però no vull dir-ho perquè semblaria que soc...
Exacte.
Estic fardant de xulo.
Un xulo.
Soc de xulo, però jo ho entenc perfectament.
Ets un pitecus.
No, no, ara no vindré a dir que... No. Segueix.
La senyora Kira Westaway...
Sí, home.
Perdona, Kira Westaway, que és quasi com la marca de piscines, no?
Bueno, i de cotxes, eh? Kia.
Kia. Sí. Kira. Kia. Quasi. Els coautors principals de l'estudi són la doctora Kira Westaway, de Piscines Westaway, de la Universitat de Macquarie, a Sydney, Austràlia, amb 13 anys d'experiència establint geocronologies de coves. Això ho entenc jo i hi ha ningú més. En el sud-est asiàtic, actuant aquests professors, el professor Yingying Yang...
Tu no saps pronunciar cap idioma?
No, perdona, és que és Yingying Yang.
Però com es va dir Yingying Yang?
Yingqi, però no té U, Yingqi Dang.
Home, Yingqi
Dang. Això, amb xin oriental, és Yingying Yang. Clar, però és que no sabeu tot això, no.
Escolta,
sabeu, no?
Tu, no perquè sabe... no saps parlar. No. Però jo, per exemple, sabia pronunciar perfectament George Gidan.
Ja, per... que es que se habla en el mundo, lo claro está, la persona que no está informada pues no lo sabe.
Exactament.
Aquest nom és igual que George Gidan.
George Gidan.
Pues aquest és Jin Jin Dan.
Jin Jin Dan.
Ah, pues jo, el mateix, jo, George Gidan.
Ara entens per què pronuncia així, no? George Gidan i el xiringuito. Aquest és, atenció, un càrrec molt també senzill, paleontropòleg, amb més de 10 anys d'experiència i expert en el gigantopitec.
Era molt gran el mono aquest de collons, perquè no m'has dit... quan
3 metros d'alt.
Sí?
Sí, sí, i no sé quants, 200, més de 300 quilos.
Que guapo,
tio. No, jo feig la foto aquí, estan enormes, eh? Vull dir, estan...
Són guais, o no?
Ordendillos, sí. Tenen, són, ja et dic, són xulos, perquè són rossets, així, barba rossa i cabell ros, vull dir, pijos. Eren una mica... la resta d'espècies els hi tenien una mica de rabieta.
A veure, per posar un exemple, serien els monos de Pla del Diable.
Vale.
No vull entrar en detalls.
Vale, no
entres
en detalls.
Perquè tu ni ets ros ni tens barba. Però vale. Els monos de Pedralbes.
Sí, vale.
Monos també. De Pedralbes.
Doncs aquests eren una mica els monos, sí.
Els monos de Pedralbes.
Era una mica com els que fèiem intendència a l'Emili, que érem una mica els odiadets, no? El nyingui-nyingui-nyingui. Aquests, perquè eren 15, i mentre altres llocs eren 200 o 150, nosaltres eren 15. Que dius, una mica més còmode sí que estàvem. Teníem tele, cosa que altres no... Teníem la rentadora nosaltres, cosa que altres no. Teníem, bueno, i a més teníem aquell poder no establert, aquella xuleria que ens feia mirar per sobre els ombros perquè disposaven d'un tresor absolutament desitjat a l'Emili, que eren els llonguets,
sí, clar,
los xuscos.
A mi no m'has d'explicar que vaig estar 2 mesos d'encarregat de cuina.
Pues jo feia el forn de pa.
A veure, diré oficial. Uh-huh. No vull dir encarregar perquè no queda bé. I aleshores els llonguets eren una...
Llonguets, sí, sí.
Llonguets era una peça...
Jo els dominava.
...molt valorada,
sí.
Fins al punt
sí, sí.
que a la tarda la gent que volia llonguet, que ja estaven més secs, 8 pessetes de llonguet els hi venien.
Exactament.
Digue'm, que ja sé, però no, crec que ara se m'obri un expedient, no?, per prevaricador.
No,
però...
era dur, era el que sobrava.
Bueno, veníem tot allà.
Amb aquells sacs de farina, ficàvem els llonguets que sobraven i vinga, a comerciar
com
ells.
Amb
això pagàvem el tabac i alguna cosa més.
Bueno,
pues jo era d'aquests, nyingui-nyingui-nyingui-nyingui. Pues no m'estranya que em sento una mica proper al mono aquest, al monito.
El mono de Pedralbes, diguem-ne.
El mono de Pedralbes.
El mono de Pedralbes.
Sí, perquè és roset, barbeta roseta, grandet, altet... Vaja, que feia molta ràbia a tota la resta d'espècies.
Parlava o no?
No ho sé, no li calia, perquè no,
però...
es tirava la mà i tenia la fruita que volgués i les coses que volgués.
No, però un tio tan gran,
no
tan alt, igual...
No li calia. No sé, jo tinc aquí un enllaç de YouTube que potser en aquest reportatge es mostra el so que feia aquestes... Where giants roam it. Només amb la música, ja.
He perdut estèreo.
Has perdut...
M'ha tornat. In the karst terrain of southern China
lies evidence of giants. Cuidado, fa por, cagues, Jo ja t'hi dic que era transcendent això, perquè efectivament... This giant towered over other known primates at 3 meters tall and weighing in at around 250 kilograms. Estem
sí,
veient
sí,
la
sí.
gràfica aquí.
3 metres d'alt.
Comparat amb la resta de monos, la resta de monos són una mitja merda. Vull dir,
no. Si el troben, aquest mono, segur que el fitxa el Madrid de bàsquet.
Home, com a mínim. És estil McNamara? És aquell jugador que va fitxar el Madrid, que em sembla que en algunes pel·lícules feia de Chihuahua? Doncs això, era un tio ros també, el McNamara. Pues, més o menys.
Per la nostra audiència, que crec que no han començat encara les classes d'anglès, deixem-ho.
Perdona, però és xino. Si no
home, estàs... pensa que Manu Tebol, no voldria entrar en detalls,
sí.
jugador de la NBA,
sí.
nascut al Sudan del Sud, de la tribu Dinka, no estic llegint. És
de la família Bol.
No, Dinka mesurava 2,38 d'alçada. I no era un cas excepcional,
bueno.
perquè a la mitja de la seva família estava amb els 2,20.
Si estiguessis una mica en el món del bàsquet, sabries que actualment hi ha un munt de jugadors de la família... Un munt de jugadors de la família Bol... que estan jugant en equips infantils, sí, de la mateixa...
Va tenir fills amb aquella alçada?
No, ell no, però és que Bol és el cognom de tota una saga familiar que viuen en aquella zona i que, per tant, molts captadors de jugadors de bàsquet van allà, ofereixen beques i venen cap aquí. Actualment jo conec un Bol, que he pogut saludar-lo i parlar amb ell, i que hi ha bastants Bols. Els
pues
experts del bàsquet infantil ja podran dir.
Avui m'han donat un Bol-li.
Bueno.
Jo et diré que he estat a la frontera amb el Sudan del Sud i que he vist dinques per un tub.
Ah.
I et diré també que les guerres I per tant...
Però parlava de bàsquet i tot de guerres.
No, no, les guerres i el que és la malnutrició i no poder menjar bé i tal, han fet que una població que tenia d'alçada 2,10 o 2,15 metres de mitja, han baixat 10 centímetres. Val?
Doncs, per més senyes i per si t'interessa alguna cosa, dir-vos que el primer cop que la comunitat científica va tenir constància de l'existència del simi gegant, Gigantopithecus blacki, va ser per una troballa inesperada en una botiga d'apotecaris de Hong Kong.
I a putes?
Sí, sí, d'apotecaris.
Ah, apotecaris, perdona.
Era
que
el 1935 i el paleontòleg i geòleg Gustav Heinrich Ralph von Klingspfenn... És que s'allarga molt.
Àlex, no sé, hauràs de fer cursos de...
Perdona, Gustav Heinrich Ralph von... Sí, von Koenigswald.
Koenigs.
Perquè aquí es diu tot. És com la infanta...
Escolta'm, dels Santos. Koenigswald.
Vale.
Ho has entès?
Eh?
Koenigswald.
Koenigswald.
Home, és que si no...
Gustav Heinrich va topar amb una dent molt sorprenentment grossa que els apotecaris veien com una dent de drac. Clar que el senyor va dir, no, esto va ser que no. L'investigador alemany que va destacar pels seus descobriments dominis fòssils, especialment a l'illa de Java, va ser el que li va posar el nom de Gigantopithecus. I a partir d'aquí es tira del fil, i malgrat ningú té fotos d'aquest animal, ni l'ha vist concretament, però sembla que seguint aquesta dent, aquest queixal, doncs s'han identificat altres ossos que coincideixen amb la morfologia, i per tant... Ja s'ha vist que hi havia el mono gegant aquest.
Apa. Però no hi ha ni un... Hi ha algun os, no? Una cosa haurem trobat.
Ah, suposo que sí. Ara que busquen, quan hi ha moltes troballes, que hi ha molts científics que quan troben alguna troballa arqueològica no saben de què és. I la deixen allà guardada, però descatalogada, perquè no saben de què és.
A mi em passa.
Ah. Tu quan trobes alguna cosa al terra, un cargol... Sí, d'on és, això?
No m'acoto.
Collons.
Jo no m'acoto.
No, directament.
Només si trobés...
Sota la nevera i avall.
Només si trobés 500 o 1.000 euros al terra, sí que els agafaria. Mm-hmm. Vaig trobar, tu vaig dir, 500 euros en una cartera.
Sí.
I els vam tornar. No vull sentir que em diguin burro,
No vull dir res més.
Els vam tornar, tu. No 500 sí, euros a la cartera. Perduda.
Bueno, tu vas fent el programa, si vols, jo vaig veient el reportatge que...
No, és que l'Àlex es passa el programa veient la tele sí, i jo crec que els nostres oients, li haurien de fer
un toc
d'atenció, una crida a l'alto, com deien, una crida a l'alto. Perquè... Ah, sí, abans de que se'm...
Vinga, va.
Vull...
Fem per ses dir alguna cosa, una idea, abans de que se li oblidi.
Diferent, després tu pots seguir mirant.
No, ja està.
No,
ja.
Que estic indignat.
Ja no.
Estic indignat perquè la major part de mitjans de comunicació, quan donen lo del París-Dakar, pràcticament Laia Sanz no ho donen mai.
Costa una mica.
Costa molt. Un dia ho van dir i costa. Els diaris, costa. És acollonant, és que només tenim els Sainz dels... Molt bé, que va primer i que escolta. Però i els demés, que no compten.
Bueno, a TV3 també ho fan, I...
Sí, a TV3 no vaig sentir Laia Sanz, ni vaig escoltar-ho ahir abans d'ahir.
Ah, pues jo sí.
Bueno, perquè tu tens TV3 a la carta, i llavors allà tries...
Clar, tu només vas veure un moment, i per tant ja...
No, vaig veure tots els esports amb la meva mare, i la meva mare va fer el mateix comentari, que va dir... Ostres, tu, diu, no han dit res de la Laia Sanz.
Val?
Per tant, dos contra un...
Mierda per cada... Ai, perdó.
No, això li has dit a la meva... Ja li diré.
No, això és el que es deia del col·le.
No, mierda patir, li diré.
Total, que no... Tu vols que es parli més de la Laia Sanz amb tota justícia?
No, que es parli el que s'hagi de parlar. Però que si donen la classificació d'una persona que està al 250, la Laia Sanz està molt més amunt. I un dia sí que poden fer el comentari, però hauria de ser d'informació diària, que és una persona que l'apartat femení ha guanyat el Dakar moltíssimes vegades.
Sí.
I que ha quedat entre les 20 primeres moltíssimes vegades. Vull dir, una mica de respecte. Ui, ja està, ja m'he enfadat i ara sigui aplego, perquè, escolta, aquests 9 minuts no sé com els faré. Australopithecus gigantics.
Mira, Laia Sanz ha terminado en 11 ocasiones el Rally Dakar, logrando la victoria en la categoría femenina de motos en todas ellas, todas.
11 vegades campiona del Dakar.
O sigui, 11 que ha arribat.
11 que ha arribat.
Que ja només per arribar ja és una burrada, això.
Pues primera. Sempre campiona.
2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Aquí va aconseguir... El 2015 va ser una bestialitat, perquè, clar, el 2011 anava amb una moto de fireta.
Amb una Vespa.
Amb una Vespa, i crec que...
Primavera.
I crec que va ser el 2012 o 2013 que es va aconseguir dels Estats Units, la va veure i va flipar. Diu, ostres, una dona que està en aquestes posicions, i la va trucar perquè ell... que era una mica filàntrop i remenava bastanta pasta, li va oferir la seva moto. Diu, mira, jo tinc una moto al garatge que és, vaja, vist la que tens tu, és mil vegades millor, jo te la cedeixo perquè t'admiro i vull que corri. O sigui, va ser un filàntrop d'Estats Units, no pas les autoritats esportives o, a més, de Catalunya, veient que la Lai Sainz és jo crec que és un pol d'atracció.
Ha guanyat quants mundials? Ha guanyat de cars, brutal. Ho has dit 11. Ha guanyat mundials de motocross, sí. Ha guanyat...
Ah, fins que ja la marca, les marques bones i KTM i tal, doncs la van fitxar com a oficial, però fins als primers dos o tres que va arribar va ser un miracle. Bueno, doncs va, 2013, 2014, 2015, va aconseguir el 9è lloc absolut el 2015.
El 9è, eh?
9è absolut.
Homes i dones,
de motos, eh? Va arribar entre els 10 primers de motos,
la Laia Sainz. Per això més respecte.
El que va lograr que era sent el millor resultat femení de la història. I aleshores va fer 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 que ha aconseguit arribar. Vull dir que estem parlant de que hi ha molts pilots que són boníssims i tal, i ostres, que mala suerte, tu, no puede continuar perquè ha tenit un accidente. Laia Sainz ha arribat sempre. I mira que hi ha hagut vegades que es veu que ho ha tingut magre, pelut i de tot. També és veritat que Laia Sainz té un equip que és molt entregat a ella i que inclús altres pilots que també s'haurien d'esmentar en el seu moment quan no tenia els mitjans, l'ajudaven molt. És a dir, pilots que, per dir-ho així, renunciaven, es anaven fent pactes a mesura que anava passant la cursa, i pilots catalans que bueno, veien el que estava fent la noia, el que estava fent de bestial, doncs li cedien alguna roda, bueno, sempre tenia, recordo una vegada, crec que amb 200 quilòmetres va haver-hi un pilot que la va remolcar amb una cinta, perquè se li va parar la moto a la Laia i va aconseguir arribar a l'etapa remolcada per un altre pilot català. Vull dir que...
És que jo que normalment hi ha molta solidaritat entre ells, però l'altre dia vaig veure un que havia caigut, que estava fet una caca, i com la gent es anava parant, ajudant-lo... I tothom esperava, no hi havia el típic que passava i... No. Uh-huh. I només quan va venir les assistències, llavors van agafar i van seguir tots.
De fet, us recomano, per exemple, ja el 2018 ja se li va fer una entrevista a la Laia Sainz, i el titular, El machismo ha sido continuo desde que compito. Sí, que per això suposo que encara, malgrat que segurament s'esforcen molt, els de Televisió Espanyola, que són molt macos també, i fan una informació molt xula i tot, i els de TV3 i tots, però és veritat que encara es transmet un aire de... Perquè, escolta,
mira,
hauríem d'obrir en Laia Sainz.
Et diré la diferència.
Ja està.
No donaré noms ni diré res, però... Bé, clar que diré, collons, si no, perquè estic parlant. Doncs, quan tu veus el nani Roma... O veus un pilot que diu, mira, aquest senyor corre molt bé i és una promesa i tal. Tu dius, ah, doncs molt bé, quina moto va i tal. Quan tu veus una dona que fa alguna proesa, la gent es fixa en el seu físic. Que si sembla això, que si és no sé què, que si aquí i allà. És a dir, estem malalts. Estem malalts. Tu hauries de veure una persona, mirar-la... Bueno, clar, no et dic que no diguis que si t'agrada o no, perquè cada un amb la seva visió, però les converses de moltes vegades dels homes són malaltisses. Malaltisses, ja està. I això és un problema d'educació. Problema d'educació, però és que podem corregir-nos també, eh? Jo m'he arribat a corregir moltes... Clar, nosaltres hem estat amb educació franquista, això va, se m'aixeca la mà sola, que me l'he d'aguantar, saps? És un sinvivir, t'ho juro. Però... I vas corregint i feies coses de masclista i inclús d'homòfob. Clar que sí, clar que ho fèiem, perquè feien comentaris i rèiem de coses i hi ha un moment que dius, però tu ets... Jo, no, vosaltres no, però jo sóc gilipolles, o què?
Vale, molt bé.
Jo sí. puc riure-me d'aquestes... d'això i comences a canviar. I és veritat que el teu cervell canvia. I ara hi ha moltes coses que ni em fan gràcia ni els hi veig el què i penso... que són una tonteria, m'entens? Vull dir que amb l'esforç personal, amb no tolerar aquells comentaris que fan riure al costat teu, jo dic pues, que el que acabes de dir és una tonteria o una imbecilitat, o me'n vaig perquè jo no vull escoltar més això. És una altra de les coses guapes. Anar-te'n quan sentis que parlen d'aquesta manera masclista o homòfoba, tu te'n vas, ja està, tu. T'escolti ta tia.
Molt bé.
Bueno, què, segueixes mirant la tele, no? És que t'ho juro...
No,
que...
estic mirant aviam si la Laia Sainz ha acabat l'etapa.
Ah, val.
Perquè estic bueno, mirant...
Doncs ara et dispenso, perquè vull posar una càmera en el teu estudi perquè filmin, senyors, un home.
No, està que... l'etapa aquesta, l'etapa 6, que ja és avui, el Carlos Sainz ha arribat segon a 2 minuts, per tant, conserva la... Sebastián López estava el primer i per tant amb homes conserva la primera posició. A partir d'aquí, la Laia Sanz doncs no la veig.
Bé, és el que et deia.
No, bueno, ni la resta de pilots.
Ah, no ha arribat ningú, encara igual.
És que, no ho sé.
No, clar, hi ha gent que va amb uns cotxes, clar. El Audi no correrà l'any que ve, vull dir que el Sainz no sé què farem.
Bueno, ja veurem, tu ja li buscarem cotxe, ves? Mira.
No tindrà problemes, no?
Bueno, de fet, pot vendre's el cotxe que té. És seu o no?
Quin?
El que té, ara, l'Audi. Se'l pot vendre.
Bueno, a veure, allà posa Audi.
L'autocamp.
Allà posa Audi, però si vosaltres veieu el cotxe, sembla un buggy, diguem-ho clar. Però... O sigui, els cotxes no tenen res a veure...
Ja, però algú li donarien, no?
Eh?
Algú li donarien. Que guapo, aquest cotxe, tio.
Bueno,
pues que truqui aquí a...
És elèctric, ho sabies?
Que truqui a l'autocamp.
Ho sabies, no? El... Sí. Va amb elèctric, eh?
És mig, és un motor... És un motor que es veu que alimenta el generador. I el cotxe és elèctric,
ja
però el motor és el que alimenta.
No, però no té gasolina.
No crec que tingui bateria. Home, sí. Bueno, pues llavors... No, perquè és un altre fuel, sembla, és hidrogen,
no sé què. No, pare, m'estàs
matant.
No me
l'agrada fer.
Cada vegada, avui, entre que pronuncies malament i aquesta explicació que acabes de donar... No sé, quan arribis a casa...
Mira, ja tens deures per dilluns. Em busques això i tu m'ho elabores, guapo.
Ja ho he trobat. Sí. M'han dit la diferència entre els ral·lis d'abans i els d'ara. Llavors se sent el d'abans de...
Senyores i senyors, recordeu-me que dilluns hem de preguntar a Pep Vergés que ens expliqui la tecnologia del cotxe de Carlos Sainz. Amb la geminada. No tens temps, ja, guapo, que queda un minut.
Que no fa soroll, jo no m'ho miro.
Vinga, home, vinga.
Jo me'n vaig, tu. Que vas a sopar avui.
Sí. Sí. I després, bueno, ja està penjada l'entrevista que vam fer ahir.
Per anar a sopar?
L'entrevista que vaig fer ahir al cantant que estarà actuant avui al Forat del Pany. I jo ja penso, mira, ja que anem a sopar, després passarem pel Forat del Pany.
Tu ets un joc.
Marc Grau, fill del gran i mític Marc Grau, productor dels Pets i demés, que ahir va estar aquí amb nosaltres aquí als estudis i que demà estarà actuant al Forat del Pany. Ala.
Molt bé, doncs marxem, si no us importa.
Doncs vinga, comienta fresco.
Vinga, cap de setmana, fantàstic.
I visca el Dakar.
Vinga, au.